Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes. Cabres, cabretes.
Hi havia una vegada tres cabretes que vivien dalt d'una muntanya. Una cabreta cabreta petita. Una cabra cabreta mitjana i una cabra cabreta gran. La cabra cabreta petita tenia una barbeta esquifideta i unes banyes ben curtetes. La cabra cabreta mitjana tenia una barbeta ni gran ni petita i unes banyes ni curtes ni llargues. La cabra cabreta gran tenia una barbeta regrossa i unes banyes llargues i retortes. Un dia, les tres cabres cabretes van baixar de la muntanya. A l'altre costat del riu creixia una herba molt, molt verda. Però per arribar-hi, s'havia de travessar un pont. Sota el pont vivia un ogre terrible. Tenia els peus peluts, braços de forçut i el nas ple de berrugues. Era tan dolent que vigilava nit i dia i no deixava que ningú passés pel pont. Les cabres cabretes coneixien l'ogre, però aquella herba semblava tan suculenta que van decidir ensarronar-lo. I cap allà que van anar. En primer lloc, va arribar la cabra cabreta petita, amb la barbeta esquifideta i les banyes ben curtetes, fent amb les peulles. Patim! Patim, patim. Quan va ser a mig pont, va aparèixer l'ogre.
Qui fa patim, patim, patim pel meu pont?
La cabra cabreta petita.
Et menjaré.
Ai, no, que encara sóc molt petita. Espera la cabra cabreta mitjana, que és més grassa que jo.
L'ogre, gratant-se l'orella, va dir...
No ha passat mai ningú per aquí. Però amb la cabra cabreta mitjana podré menjar més. Passa, passa.
I la cabra cabreta petita va travessar el pont. Després va arribar la cabra cabreta mitjana amb la barbeta ni gran ni petita i les banyes ni curtes ni llargues, fent amb les peulles. Patam, patam, patam.
Qui fa patam, patam, patam pel meu pont?
La cabra cabreta mitjana.
Et menjaré.
Ai, no, que encara sóc mitjana. Espera la cabra cabreta gran, que és molt més grassa que no jo.
L'ogre va esbufegar.
Tinc molta gana, però m'esperaré i menjaré fins a fartar-me'n. Passa, passa.
I va arribar la cabra cabreta gran, amb la barbeta gran i les banyes grans fent amb les peulles. Patom, patom, patom! L'ogre va aparèixer de seguida.
Qui fa patom, patom, patom pel meu pont?
La cabra cabreta gran!
Doncs et menjaré!
A veure si t'atreveixes!
L'ogre, enrabiat, va començar a saltar pel pont. Llavors... La cabra cabreta gran va ajupir el cap, va esbufegar i va embestir amb totes les seves forces a l'ogre. Tal cornada li va clavar que el va fer volar pels aires. I l'ogre ja mai més no va tornar. La cabra cabreta gran va anar amb la cabra cabreta mitjana i la cabra cabreta petita. Van menjar molta herba i es van convertir en tres cabres cabretes enormes. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Cabres cabretes, adaptació d'Olaia González a partir del conte popular, de Calandra Edicions, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
jugant, però segueix picant.
Sona bé, oi?
Sí, tant!
Massa alegre, però jo vull saber com fa. És el so del foc de l'aigua, de les cases i dels pous, de tambors i de campanes, de rialles i cançons. Segueix picant.
Sí!
Toca lliure, deixa't portar. Ves picant.
Qui ho diu?
Ben tranquil i ben reposat. Compte bé, jo vull ballar amb tu pel carrer. Un, dos, tres, anem bellugant, però segueix picant.
Què et sembla?
Déu-n'hi-do!
A la jungla em sento lliure, això diuen al poblat. Ningú toca les timbales,
perquè mai no ho han provat.
Hi ha una zebra graviuda que es coneix tots els patrons i una iguana ben molsuda que acompanya amb els bastons. Segueix picant.
Sí, sí!
A tu ball em farà xisclar. Ves picant. Aquest ritme no pot parar. Bellugant, però segueix picant.
Així? No, no, mira, així.
Ningú sap tocar com jo, ni com un faig jo. Si voleu, toquem plegats.
Creu tu.
Quedarem pels cabalats.
I tant.
Recordem que som millors, els
millors. Som-hi. Compartir pot ser possible.
Aquest del noi és contra nois. Deixa't tu, deixa que et porti.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu que una vegada era un vell, que a més era cec, que anava de retorn a casa seva al cor de la nit. Duia una llanterna a la mà, i un que passava per allà en veure'l va dir: vaja, quin ximple, és cec i du una llanterna a la mà. Ah, però és que el cec duia la llanterna per tal que els que s'hi veien no ens ho paguessin amb ell. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu aquesta vegada que era un pare que tenia dos fills que sempre es barallaven. Semblaven talment gat i gos. I el pare els deia: fills meus, què passarà el dia que em mori jo? Què passarà amb l'herència? No us heu de barallar, us heu de repartir les coses com a bons germans. El pare es va morir, i tal com pressentia, els dos fills varen començar-se a barallar de valent. Un bon dia feien tant d'enrenou, tanta fressa, que un veí els va sentir. Se'n va anar cap a casa seva i els va dir: escolteu, però què passa? Oh, ens estem barallant per l'herència. Però què va dir el vostre pare? El nostre pare ens va dir que ens ho partissin tot per la meitat. Apa, doncs, va dir el veí, agafeu els vestits i els esquinceu per la meitat. Agafeu la vaixella i la partiu en dues parts. Agafeu els caps de bestiar i els esberleu la closca per la meitat. Així ho varen fer i es varen quedar sense absolutament res. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantat. Doncs diu que una vegada, això succeïa a Damasc, la capital de Síria, era en una plaça on hi havia una parada on venien botifarres amb ceba, una parada com podria ser aquí una parada d'hamburgueses. Un àrab, amb una xilada, hi va passar pel costat i va començar a olorar. Oh, feien una oloreta tan bona. Oh, i va començar a ensumar una, dues, tres, quatre vegades. Al cap d'una estona se li apropa l'amo de la parada i li diu: «Ep, mestre, em deveu 2 dinars, la moneda del país». L'altre diu: «On s'és vist això? Però com voleu que pagui si jo no les he menjades?». Es varen barallar. I tant es varen barallar que varen anar a buscar un jutge. I el jutge va resultar un home intel·ligent, assenyat i amb el cap molt clar, no pas com aquesta colla de sabates que corren pel món. Va escoltar l'un, va escoltar l'altre, i al final va treure una bona conclusió. Diu el nostre àrab: «Escolta, dona'm 2 dinars, si et plau». L'àrab els hi dona. Aleshores els agafa i... cling, cling, els fa dringar dalt d'una taula. S'adreça cap a l'amo de la parada i li diu: «Has sentit el soroll?». Diu: «Sí». «Doncs apa, ja te'ls has cobrats». Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantat. Doncs diu que una vegada era un ànec salvatge, que viatjava o que nedava per un riu pescant peixos. Un dia no en va pescar ni un, cap. I en fer-se fosc, cap al tard, va sortir en el cel la lluna prima, maca, i es va reflectir en l'aigua. L'ànec, pensant que era un peix, xup, s'hi va capbussar. Tenia altres veïns ànecs per la vora, i es varen posar a riure. Van dir: «Vaja, quin ximple!». Es varen posar a riure: «Cor, què vols? Cor, què desitges?». D'aleshores ençà, el nostre ànec es va tornar tímid i temorenc. No en pescava cap, estava més tristoi. Un bon dia, un amic seu, una mica més gran, li va dir: «Escolta, no em facis cabal d'això, no siguis ruc. No saps que mig món se'n riu de l'altre mig?». A partir d'aleshores, el nostre ànec va tornar a pescar. I un bon dia, al matí, va sortir el sol. Va veure sortir el sol, vermell com una bola de foc darrere les muntanyes. I va sentir uns seus amics, uns ànecs, que deien: «Oh, oh, mira quina taronja!». I el nostre ànec es va posar a riure, i a riure tant que encara riu. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Trompa al davant. Fa ballar el volum, és boig aquest animal. sostre que hi ha és un gros animal que en bicicleta va, és un elefant. I no us poseu a pensar, té una cua al darrere i una trompa al davant. Mireu allà dalt, en el sostre que hi ha és un gros animal que en bicicleta va, és un elefant. I no us poseu a pensar, té una cua al darrere i una trompa al davant. Té una cua al darrere i una trompa al davant.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Si totes les roselles són altes, 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 si jo sóc petitet, jo sóc petitet. Si totes les roselles són altes, 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 i jo sóc petiteta, jo no puc fer-hi res, jo no puc fer-hi res. Jo tinc una pilota que bota, 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 i jo sóc petiteta, i jo sóc petiteta. Jo tinc una pilota que bota, 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 i jo sóc petiteta, jo no puc fer-hi res, jo no puc fer-hi res.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'ogre i l'àvia Lola. Hi havia una vegada un petit poble d'allò més normal. Tenia cases i carrers i un castell i un bosc. A la gent li agradava llevar-se amb el cant del gall, fins que un dia, en lloc del quic-quiriquic de sempre, es va sentir un...
Bum, 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 bum!
Aterridor. Els habitants del poble van sortir al carrer espantats per veure què passava. Va resultar que un ogre afamegat s'havia cruspit el gall i ho destrossava tot per buscar més menjar. Per si no ho sabeu, un ogre és un gegant molt lleig, amb molt mal geni i molt mals costums, com ara el de menjar persones, a més de vaques, porcs i tota mena de bèsties vivents. Aquell ogre ganut feia una fila molt estranya. Tenia un coll gruixut, els ulls vermells, i feia uns estornuts tan potents que fins i tot les teulades voleiaven. Els vilatans van demanar ajuda al castell i un exèrcit fortament armat va cavalcar fins a l'ogre. Però va succeir que el primer cavaller portava una bandera i que la bandera va fregar el nas del monstre amb tanta mala fortuna que li va provocar un estornut. I els soldats van sortir volant, volant fins al país veí. La gent, desesperada, va llançar contra el monstre el que tenia més a l'abast. Rocs, cadires, gerros, orinals, plats, armaris... L'ogre ho entomava amb les seves manasses com qui entoma una pilota i ho espremia com si fossin llimones. Tothom corria amunt i avall, fet un manyoc de nervis. Tothom, menys l'àvia Lola, que sense perdre la calma, feia mitja i s'ho mirava de cua d'ull. Les portes del castell es van obrir i en va sortir una torre d'assalt que va disparar una gran torxa contra l'ogre. El monstre la va apagar amb un dels seus estornuts. Però es va socarrimar el nas i es va enrabiar encara més. Es va enrabiar tant que va començar a repartir cops de puny a tort i a dret. I els vilatans van córrer a refugiar-se dins del bosc. Però l'àvia Lola va continuar asseguda a la seva cadira. Al capvespre, l'àvia Lola es va alçar de la cadira. Havia acabat la seva labor i va trobar que ja era hora de fer alguna cosa. L'àvia es va plantar davant de l'ogre.
Ei!
Va cridar, però l'ogre no va respondre.
Tu, ogre!
Va cridar més fort. L'ogre feia tant d'escàndol mentre cruixia parets i endrapava bous que la veueta de l'àvia no arribava a les seves orelles. L'àvia Lola era una dona remenuda, amb la força d'un mosquit, però amb l'enginy d'una mostela. Va pujar dalt de la torre d'assalt i va fer un xiulet llarg i agut. Aquest cop, l'ogre sí que la va sentir i tot encuriosit s'hi va atensar. Quan l'àvia Lola va tenir l'ogre ben a la vora, li va fer un petó al nas. L'ogre es va quedar garratibat. L'àvia Lola va aprofitar el moment per fer-li un regal. L'ogre no sabia què calia fer amb aquell paquet.
Desembolica'l!
Va xiu-xiuejar l'àvia. L'ogre el va obrir. Era una bufanda. Una bufanda molt llarga. Era la bufanda que l'àvia Lola havia teixit aquell mateix dia.
Estàs refredat i t'has d'abrigar,
li va explicar la dona. L'ogre estava molt agraït. Mai ningú havia pensat com ajudar-lo a fer passar la constipat. Es va deixar dur de la mà fins a casa de l'àvia. Va seure a l'era i es va prendre un bon plat de sopa fumejant que li havia escalfat la velleta. Després l'àvia li va manar que es fiqués dins la bassa. L'aigua estava calenteta i l'ogre va somriure molt feliç. L'àvia Lola el va banyar, el va assecar i el va perfumar amb colònia d'espígol. Era negra nit. Havien passat moltes coses. I l'ogre i l'àvia es van adormir en un tres i no res, ben juntets, l'un al costat de l'altre, amb les mans agafades. L'endemà, l'àvia i l'ogre van anar a cercar la gent al bosc que, en veure apropar-se el monstre, van voler fugir de nou.
Mireu, aquest xicot vol parlar amb vosaltres.
L'ogre va mirar aquella colla atemorida, va baixar el cap avergonyit i els va dir...
M'he equivocat, ho sento molt.
L'àvia Lola va explicar que a partir d'ara l'ogre viuria a casa seva. El monstre li havia promès que tornaria a construir tot allò que havia destruït i que mai més tornaria a fer de les seves. I dit i fet, en una setmana va tenir el poble enllestit i nou de trinca. A poc, l'ogre es va guanyar la confiança i l'amistat de tothom. Sempre estava a punt per ajudar en el que fes falta amb la seva gran força. Tan sols calia anar amb compte que no es refredés, perquè, si es constipava, el nas li tremolejava de pessigolles i... Era un autèntic perill. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. L'ogre i l'àvia Lola, d'Anna Manso, de la editorial Cuentos sin Fronteras. Col·lecció Valors, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM.
Per què plores? Vine a la festa. Vinga, va. Parem-te'n.
Vine a la festa. Vine a la festa. Vine a la festa.
Somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La rateta que llegia l'escaleta. Hi havia una vegada una rateta que escombrava l'escaleta. Era una rateta bonica i eixerida. Un bon dia, escombrant, va trobar un dineret.
Noi, quina sort!
Va pensar la rateta. Tot seguit va pensar que es podria comprar. I si es comprava un llacet? No, que aquella rateta no era gaire presumida. No li preocupava anar ben vestida. Podia comprar melmelada i un confit, però potser no en trauria partit. Podria comprar un patí, però el que tenia ja anava molt fi.
Ja ho tinc,
va exclamar la rateta.
Em compraré un llibre, que a mi m'encanta llegir.
I Xino-Xano, camina que camina, va trobar una llibreria. Va entrar dins i va saludar la senyora Conill, l'encarregada de la botiga. Després de remenar i remenar, perquè tots els llibres li agradaven molt, es va gastar la moneda amb contes de tota mena. I més contenta que un gínjol, la rateta va seure a llegir a la seva escaleta. Tot saltant amb passos de ball, molt tibat es va acostar un gall.
Quiquiriquí! Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi, que sóc tan bon fadrí?
Ai, doncs no ho sé pas, senyor gall. A veure, explica'm quin és l'últim conte que t'has llegit.
Però, rateta, no vols sentir la meva veu? Ves qui em podria igualar, a mi, que sóc un tenor, que per allà on passa es fa escoltar? Qui, quiri, qui?
A mi el que m'agrada és llegir i parlar. Jo vull un marit per conversar. ja pot tenir una veu molt maca, que si el que diu no és interessant, m'avorriria massa. Així doncs, quin és l'últim llibre que t'has llegit?
L'única cosa que llegeixo són els contes que passen en una granja, perquè hi surto jo. Has vist, rateta, que bonic que sóc? I que maco que surto dibuixat als contes. És com si m'estigués mirant en un mirall.
Doncs saps què? No et vull, perquè tens massa orgull. Au, passa, passa, que amb tu m'avorriria massa.
Amb les orelles llargues i el cap de suro es va acostar un burro.
Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta que et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí.
Doncs no sé pas. Per acabar-me de decidir, em diràs quin llibre t'acabes de llegir?
Un llibre? Jo l'única cosa que sé llegir són pàgines en blanc perquè no tenen lletres i així no tardo tant.
Ai, mare meva, sí que n'ets de ruxi. Au, passa, passa, que amb tu m'avorriria massa.
Jugant ell afectuós, pel camí s'acosta a un gos.
Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí?
A veure, depèn. Em vols dir quin és l'últim llibre que t'has llegit?
Doncs jo llegeixo el diari, perquè li porto al meu amo cada dia al matí.
Però només llegeixes el diari, senyor gos. No llegeixes contes tradicionals de prínceps o gripaus. Au, passa, passa, que amb tu m'avorriria massa.
Més tard, pel caminet, tot rosadet, va arribar un porquet.
Senyora rateta, vostè que és tan polideta, no voldria un garrí que li faria de molt bon fadrí?
No ho sé, depèn del que llegeixis. Quin és l'últim conte que t'has comprat?
Doncs, pensant que podia menjar al plat un llibre de receptes, m'he comprat. Receptes embotits, llom adobat, llom arrebossat, pernil delfí, peus de garrí...
Senyor porc, si només llegeix coses per omplir... Au, passa, passa, que amb tu m'empatxaria massa.
Presumit i confiat, pel camí s'acosta un gat.
Rateta, rateta, que n'ets de boniqueta. No voldries pas casar-te amb mi, que sóc un bon fadrí?
Depèn, senyor gat. Quin és l'últim conte que t'has llegit?
Jo no tinc mai ganes de llegir, perquè com que caso de nit... Durant el dia, descanso al llit.
Doncs quin gat més ensopit. Au, passa, passa, que amb tu m'avorriria massa.
Però al cap d'una estona, sota el cel blau i un sol de color de mel, sense ni veure el camí, es va acostar un ratolí. Distret amb un llibre molt gran, semblava que no veia la rateta. Era un ratolí que no podia parar de llegir. La rateta va quedar enamorada d'aquell ratolí. Aquell animaló sí que li agradava. I va baixar corrents l'escaleta perquè no el volia pas deixar perdre.
Senyor ratolí, senyor ratolí! Quin conte porta entre mans que no el deixa fixar-se en mi?
Perdoni, senyora rateta. Com que vaig llegint aquest conte tan gran, camino sense mirar endavant. M'agrada molt llegir i quan començo ja no trobo fi.
Ai! Que n'és de maco, aquest ratolí. Aquest sí que el vull de fadrí.
I així va ser com aquella rateta i aquell ratolí es van casar i van muntar una biblioteca perquè tots els animals del poble poguessin anar-hi a llegir. I és per això que des d'aquell dia, quan a algú li agrada molt llegir, se li diu que és una rata de biblioteca. I vet aquí que això és bo, perquè vol dir que s'assembla a la rateta que llegia a l'escaleta i al ratolí que no podia parar de llegir. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. La rateta que llegia a l'escaleta. Vivim del cuento. Il·lustracions Marta Munté, de l'editorial Baula.
dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
L'Esquirol va dir:
tinc ganes d'anar a jugar a la clariana d'aquí a la vora. Que m'hi voldries acompanyar, tabalet? La meva mare se n'ha hagut d'anar i m'ha fet prometre que no sortiria del cau,
li va respondre el conillet.
La teva mare no sabrà pas si surt del cau,
va replicar l'Esquirol.
Li he dit que no sortiria i no sortiré,
va fer tot ferm el conill. L'Esquirol se'n va haver d'anar emmurriat i tot sol dient:
així que no vols venir a jugar amb mi? Millor, així no faràs tanta pudor.
Tot just l'Esquirol se n'acabava d'anar que va aparèixer un altre animal amic del tabalet. Era... a veure si sabeu qui era. Caça mosques i salta com les llagostes. Va per l'aigua i neda com un peix. Quan fa festa major, dansa el so de la seva cançó.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Frederic. Al voltant del prat on pasturaven les vaques i trotaven els cavalls, hi havia un vell mur fet de pedres. En aquell mur, no gaire lluny de l'estable i del graner, hi tenia la seva llar una família de ratolins xerraires. Però com que els grangers se n'havien anat, l'estable estava abandonat i el graner era buit. I com que l'hivern no era gaire lluny, els ratolins començaren a recollir blat de moro, nous, blat i palla. Tots treballaven nit i dia. Tots, menys en Frederic.
Frederic, i tu per què no treballes?
Li va preguntar un company ratolí.
Recullo raig de sol per als freds i foscos dies a l'hivern.
I quan van veure en Frederic assegut, mirant fixament al prat, li van dir:
i ara, Frederic, recullo colors per l'hivern gris.
Va contestar simplement en Frederic. Una vegada que en Frederic semblava que estava mig adormit, li van retraure:
què somies, Frederic? Oh, no. Recullo paraules pels dies d'hivern, que n'hi ha molts i són llargs, i ens quedarem sense res a dir.
Van arribar els dies d'hivern i, en caure les primeres neus, els cinc ratolins es van ficar dins del seu amagatall entre les pedres del mur. Al principi hi havia molt de menjar, i els ratolins explicaven històries de guineus ximples i de gats babaus. Feien una família feliç. Però de mica en mica van haver arrossegat gairebé totes les nous. La palla s'havia acabat i el blat de moro era només un record. Feia fred i ningú no tenia ganes de parlar. Llavors van recordar allò que en Frederic els havia dit sobre els raigs de sol, els colors i les paraules.
Què n'hi ha de les teves provisions?
Li van preguntar.
Tanqueu els ulls,
va dir en Frederic mentre s'enfilava en una gran pedra.
Ara us envio el raig de sol. Sentiu com la seva llum daurada?
I a mesura que en Frederic anava parlant del sol, els quatre ratolins tornaven a sentir-ne l'escalfor. Era la veu d'en Frederic? Era màgia?
I de colors? Què hi ha, Frederic?
Li van preguntar neguitosos.
Tanqueu els ulls una altra vegada.
I quan els parlà de les vinques blaves, de les fulles verdes dels esbarzers florits, de les roselles vermelles al mig del blat groc, van veure els colors tan clarament com si els tinguessin pintats a la seva imaginació.
I les paraules, Frederic?
En Frederic s'aclarí la gola, esperà un moment i després, com si estigués dalt d'un escenari, digué...
Qui escampa els blocs de neu? Qui fon el glaç? Qui fa sortir el mal temps? Qui el fa canviar? Qui es guarda el brot del trèvol cada juny? Qui ens encén la lluna al cel ben lluny? Quatre ratolins que dalt del cel fan un joc. Quatre ratolins com vosaltres i com jo. Primer el ratolí primavera, que rega les flors. Després el ratolí de l'estiu, que els dona colors. Bolets i castanyes s'endú el ratolí de tardor. L'hivern ve al darrere, portant-nos el fred glaçador. No és una sort tenir un any amb quatre estacions? Una menys o una més, ens podríem buscar raons.
Quan en Frederic hagué acabat, tots van aplaudir.
Però, Frederic!
Li van dir.
Tu ets un poeta!
En Frederic, que es va posar vermell, va fer una reverència i tímidament va dir...
Ja ho sé.
Frederic, de Leo Leoni, de l'editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
S'abriga amb un cartró, fuma uns cigarrets que fan molta pudor. Diuen que està boig, l'han vist amb un mitjó ple de margarides fent-se una infusió. Però jo estic segur que si està trastocat és perquè és un rodamón que va en barracs. No té casa ni té feina i ningú li fa mal. Dance.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.